El gall del monestir.
Tornem al Sant Cugat a fons, al temps de tertúlia, tertúlia dels dijous. Avui saludem el Toni Ramon, bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Josep Maria Balcells, benvingut.
Bon dia.
I donem la benvinguda de nou al Domènec Miquel, que encara no l'havíem tingut a les tertúlies aquest any.
Hola, bon dia.
Bon dia. Comencem parlant d'aquest tema que obria ahir Cugat.cat, i és aquest 11% de santcugatencs que es troba en situació d'exclusió social segons el baròmetre inclusiu de Sant Cugat del 2017. Alerta que es troba en situació de forta necessitat econòmica. Un 11,4% de la ciutadania és un percentatge que, com a mínim, crida l'atenció. No sé qui vol començar a veure una mica aquesta notícia. Josep Maria?
Bé, això d'alguna manera diria que trenca a vegades aquella imatge idíl·lica de la ciutat, una ciutat doncs, que també té uns índexs de projecció de ciutat benestant, de ciutat doncs, d'un alt nivell de renda, d'una ciutat rica, etc etc, que això s'ha doncs, escampat i s'ha sabut vendre, però quan s'escata i es mira una mica més en profunditat, es nota que també és una ciutat de moltes desigualtats. Sí. Moltes desigualtats, però vull dir que arriba en percentatges molt grans. És a dir, aquí hi ha un 15% de la població de Sant Cugat, em sembla que també ho agafa aquest estudi, que diu cobrar més de 2.800 o 2.900 euros al mes, però hi ha un 17% que no arriba als 900 euros al mes. O sigui, és una desigualtat gran, molt gran. L'exclusió a nivell d'habitatge, l'expulsió de la gent jove de Sant Cugat, que no té accés a la possibilitat d'habitatge apropiat per els seus ingressos, etc. És una ciutat amb molts contrastos que no sempre es reflecteixen quan es parla de Sant Cugat de cara en fora. I llavors, de cara endins, no sé quina capacitat tenim de revertir aquesta situació.
El que passa que això no és un fenomen nou. Jo puc parlar, com a mínim, des dels 72, i els que vam començar a fer campanyes polítiques al 79, ja ens en vam adonar que érem dos o tres ciutats completament diferents. Si te n'anaves a Planes, a Floresta, barri Sant Francesc, era una ciutat i havies de fer un discurs, i si te n'anaves al centre n'havies de fer un altre. I això jo crec que amb el temps s'ha anat agreujant. I s'ha anat agreujant perquè el Sant Cugat del 79 era un Sant Cugat, jo diria que bastant més igualitari, malgrat les diferències, i ara no. Ara hi ha barris i barris. L'altre dia em deia algú que tots els pisos que s'estan fent, encara que siguin quatre pisos, es fan amb piscines incorporades. Home, em sembla una mica exagerat, diguéssim. Francament.
De fet, per això, Maria, us convidem també els dijous que ens pugueu explicar també com va ser la vostra experiència des de l'Ajuntament en aquests
temes. Bastant complicada.
A veure, és cert que no és, no, jo crec que no és una sorpresa, diguéssim, les dades que ens dona aquest baròmetre, perquè...
Però hi posa més... xifres, que és important.
Exacte,
hi posa percentatges.
Sí, sí, o sigui, detalla la fotografia. Ara tenim una fotografia amb més resolució.
El baròmetre de Càritas de fa anys ja ens ho donava, aquesta
fotografia. Ja ens ho avisava,
això.
Eh? Sí, 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 totalment d'acord. El que potser... a veure, et posen una fotografia al davant que no t'agrada, però... Potser també és cert que d'aquells baròmetres d'ara fa 10 anys a ara, el que veiem és que la crisi, allò que diuen que ha marxat, doncs no és ben bé així, perquè les desigualtats que va portar la crisi, aquells titulars dels rics són més rics, els pobres són més pobres, això ha vingut malauradament per quedar-se, a no ser que fem canvis estructurals importants. Està bé que des de la ciutat tinguem la fotografia, perquè des de la ciutat hem d'actuar. Al final, l'Ajuntament, les administracions locals són els qui tenen els veïns trucant a la porta i, per tant, han de saber reaccionar i han de tenir una foto real de què passa als seus municipis. Però, com sempre, des del municipalisme, el que caldrà és instar a instàncies superiors canvis legislatius de fons. perquè al final des dels ajuntaments podem, o es pot, perdó, no sé ara perquè parlava en primera persona, però...
No, o sigui, ens has d'explicar alguna cosa, Toni?
No, res. Suposo que també la meva feina, l'està molt vinculada al dia a dia de la ciutat, doncs m'ha fet aquest lapsus. Però es pot, doncs, pal·liar una miqueta aquesta situació, però al final cal instar a canvis normatius i legislatius, com es van fer en el seu moment al Parlament de Catalunya, que han quedat en no res, doncs, perquè es van portar al Tribunal Constitucional, doncs per resoldre problemes que de desigualtat flagrant entre els ciutadans, no? A Sant Cugat, a més, aquests dies n'hem parlat, a més ha sigut el lema de la festa de tardor en pluja i la que no serà en pluja d'aquest cap de setmana, és un escàndol, i torno a dir, des dels municipis hi ha un marge, però poc marge. Per tant, el que cal és començar a instar instàncies superiors d'una manera molt, molt, molt seriosa.
Domènec?
Sí, bueno, és el que deia, diguéssim, abans la Maria, diguéssim, el que passa, diguéssim, és que aquesta pobresa, que ha existit sempre, que existia, diguéssim, abans de tota aquesta explosió demogràfica, diguéssim, aquí a Sant Cugat, perquè ja hi era, doncs s'ha anat agreujant, i s'ha anat agreujant, diguéssim, amb la crisi, això és evident. El que passa és que Càritas fa la seva labor, diguéssim, i tampoc de vegades la gent se'n vol enterar gaire, diguéssim, de la tasca que fa Càritas. Esclar, diguéssim, estem parlant de canvis legislatius i estem parlant, diguéssim, d'aquestes coses, però de vegades hi ha coses que són simples de solidaritat. Càritas fa 3 anys, diguéssim, va plantejar que necessitava 800 persones que paguessin 10 euros al mes, vull dir, per ajudar, diguéssim, doncs, a tot aquest conjunt, perquè doncs ells, diguéssim, no acabaven d'arribar. Bé, la feina va arribar a 400, A 400, Vull dir que la solidaritat, diguéssim, de la nostra ciutat també s'hauria d'explicar una mica, Perquè aquí de vegades ens en omplim molt la boca i després resulta que a l'hora de la veritat, res de res, No sé, vull dir...
El que és cert és, hi ha un tema que ho ha comentat abans la Maria també sobre aquest tema, és que les dificultats per pagar el lloguer, la hipoteca, aquests problemes per arribar a final de mes o aquesta situació de pobresa es concentra sobretot en diversos barris, que són els que comentava una mica la Maria.
Sí, però fixa-t'hi, jo estic d'acord amb que hi ha d'haver canvis legislatius, però som un país que feta la llei, feta la trampa. La quantitat de gent que està treballant en negre en aquest poble és exagerada.
Sí.
La quantitat de xavals o de no tan xavals que fan de jardiners o que treballen en bars i restaurants que cobren 4 hores i en fan 25 és exagerada. Podríem fer una llista aquí mateix. Per tant, amb lo de la solidaritat estic absolutament d'acord. Aquí els rics són rics i els pobres són pobres i ja es penyaran. Però el que fa trampa en el seu negoci, la dona de fer feines que no està assegurada, la dona de fer feines que no cobra el que ha de cobrar, això no s'arregla amb canvis legislatius. És un sistema de valors que el tenim per terra, jo diria, en general. I això s'hauria de canviar d'alguna manera. No sé com, perquè jo fa molts anys que em sembla que des de que era petita que ho intento i no he aconseguit absolutament res, oi?
No. És cert, però crec que les instàncies superiors també, no? Al final, les inspeccions de treball potser les hauríem d'instar des de l'administració local, no? I caldria que s'actués d'una manera contundent i valenta, perquè malauradament, tot i que podem treballar els valors, tot i que podem treballar l'ètica, que això malauradament sempre fa falta, al final, qui té la paella pel mànec, qui té el poder per agafar aquest empresari i deixar-lo ben assegut, doncs és qui és.
I això sí que és municipal.
Des del món local és complex, perquè necessites que actuï treball de la Generalitat, en aquest cas.
Sí, però és dir, el perill, sobretot des de les esferes més pròximes a la ciutadania, dius que hi ha un problema, el reconeixem, i passem la pilota a l'altra administració i la Generalitat la passa a l'Estat i tots ens rentem les mans. Jo penso que aquí hi ha algun element que hem d'assumir, de dir, no, hi ha moltes coses que a nivell municipal es pot actuar i es pot intervenir. Jo no sé on tu llegia que el pressupost de l'Ajuntament de Sant Cugat acabaria l'any amb superàvit. Una ciutat amb tants problemes socials que l'Ajuntament acabi amb superàvit, això no és admissible.
Què passa? Sí. Dels pressupostos sempre fan trampes tothom, eh?
Sí,
tu
però,
pots dir que
però,
acabes en superàvit i no, però, doncs, no arribar a
home,
fer res. Doncs
és un petit escàndol, no? Vull dir, tu, si dius una cosa és dir no arribem, però resulta que sí podríem arribar més i no ho fem, no sé per què, perquè hi ha uns altres criteris. Jo penso que hem de ser realistes. Jo, a mi m'agrada doncs, que hi hagi una capacitat doncs, de fer la radiografia de la ciutat. Venen unes eleccions municipals, suposo que tot això són elements que hauran d'entrar en el debat polític per dir veure quina capacitat hi ha de donar-hi resposta amb això. Resposta a l'habitatge, resposta doncs, a l'expulsió de la gent jove, la diferència d'aquestes capes socials que Sant Cugat s'ha anat accentuant. Qui ve cap aquí diu... la gent li agrada molt venir a Sant Cugat, han vingut més d'un miler de noves famílies a Sant Cugat, però al costat d'això n'hi ha un miler que han hagut de marxar perquè no podien acabar d'arribar a final de mes, doncs hi han hagut d'anar fora. Són aquestes diferències i aquesta que penso que s'han d'afrontar políticament i s'ha de poder denunciar si no es fa el que s'hauria de fer.
O sigui, afegiria una mica aquestes que han hagut de marxar, que tens tota la raó del món i que és lamentable que això estigui passant,
sobretot
però després
jove,
les que es queden, perquè al final també hauríem d'analitzar, evidentment jo el baròmetre no me l'he llegit a fons, però no sé si analitza l'ús que fan les famílies de diferents recursos, no? D'activitats extraescolars, d'escola de música, no? D'altra activitat que podríem fer, de l'ús del teatre auditori, no? Vull dir que potser hi ha molta gent que es queda o que pot lluitar per continuar vivint a Sant Cugat, però que automàticament els preus dels lloguers o de les hipoteques ja t'impedeix desenvolupar una vida normal, no? Perquè sí que llegim aquí que hi ha un percentatge elevat de gent que pateix o que ha de mirar per arribar a final de mes, doncs aquest mirar per arribar a final de mes hem d'avaluar quines renúncies suposen aquestes famílies, i moltes vegades són renúncies a coses importants. Exacte, que algunes poden ser de consum cultural, altra pot ser de formació extraescolar als fills i filles, que l'altra pot ser d'alimentació. Per tant, també vigilem que no tots els que es poden quedar aquí, o sigui, es poden quedar aquí, però a què es renuncia per poder-te quedar a viure a Sant Cugat. No? Sí. També és una anàlisi que es faria.
Abans algú parlava de que ara que s'acosten les eleccions municipals. Els ajuntaments, i ja no parlo d'aquest, els ajuntaments en general han acostumat a duplicar personal, a duplicar, a triplicar o a quadruplicar personal, i s'estan fent gestions que no són bones gestions, des de la municipalitat en general. Els serveis socials fa temps que estan obsolets, aquí i a tot arreu. La DGAIA, a nivell de Catalunya, no ha funcionat mai, i tots els ajuntaments saben que no havia funcionat mai la DGAIA. És una cosa que s'ha externalitzat, perquè ara hem anat tots a externalitzar serveis. Hi ha una empresa que tenia més de 10 treballadors que ha hagut de plegar perquè l'auditori de Sant Cugat no li pagava el que li havia de pagar. I 10 treballadors que s'han anat al carrer. Per tant, a veure, des dels ajuntaments es pot fer molta feina, i molt bona feina, però netegem una mica els calaixos, que tenim molts papers que no serveixen per res. Jo el que els demanaria als futurs ajuntaments que surtin és que facin neteja dels seus calaixos, perquè anem acumulant coses que no hauríem d'acumular.
A més, l'última dada sobre aquest baròmetre que volia comentar, no sé, Domènec, si et quedava alguna cosa més per afegir al respecte del debat que t'has estat aquí escoltant.
No, simplement, diguéssim, a veure, plantejada que quan és una ciutat, diguéssim, com Sant Cugat, és cert que té una capacitat d'atracció de rentes altes, però també és cert que justament perquè hi ha una capacitat d'atracció de rentes altes, hi ha una capacitat d'atracció de rentes baixes, perquè les rentes altes necessiten que algú els hi faci la feina. I, per tant, diguéssim, una cosa és conseqüència de l'altra. I llavors aquí, aquestes rentes baixes, es troben amb moltes dificultats, de vegades, per poder viure, per poder solucionar els seus problemes i això. L'única cosa que volia, diguéssim, comentar també és que em sobta una mica aquesta degradació del barri de Sant Francesc. Perquè el barri de Sant Francesc justament no era això, diguéssim, en els seus inicis.
I crec que no ho és, tampoc.
I ho poso bastant en dubte, jo que ho sigui, pel que conec, diguéssim, poso bastant en dubte que a Sant Francesc hi hagin gaires casos, perquè la gent que, diguéssim, que estan allà hi ha gent que es va comprar la parcel·la, que es va fer la casa, que es va fer això, excepte alguns blocs de pisos que hi poden haver, en el qual pot haver acabat anant-hi uns llogaters, o poden haver anat acabant, diguéssim, anant-hi, no sé, gent, diguem-ne, amb més problemes. Però, en general, home, Sant Francesc no és que fos una classe mitja-alta, però tampoc era una classe mitja tan baixa,
Jo el que afegiria una cosa, és a dir, amb aquests percentatges de desigualtat habitacional, hi ha una dada també, em sembla, en el baròmetre, que diu la riquesa associativa que té la ciutat, que hi ha molta, i és veritat que hi ha molta gent, hi ha moltes institucions, però a la vegada no sé fins a quin punt aquestes associacions ciutadanes es fan ressò d'aquesta problemàtica de desigualtats que hi ha a la ciutat. És a dir, no és una ciutat conflictiva, entre cometes, Sant Cugat. Si hi ha un 30% doncs, de gent que no arriba a final de mes o li costa molt d'arribar a final de mes, és una capa social silenciada o silenciosa que no es revela, vull dir, no surt al carrer, sortim per altres coses, ja veurem doncs, la festa de la tardor el diumenge, doncs veurem una ciutat rica perquè hi ha molta presència d'associacions, però associacions que rebel·lin contra l'encariment de l'habitatge, de lloguer o de compra...
Ara n'hi ha una, ara n'hi ha una, sí, que està molt activa.
Però no sé si a nivell dels mitjans o a nivell d'això, pel carrer, vull dir, no hi ha vagues, manifestacions... És una ciutat pacífica, sí, i tranquil·la.
Refereixes que més enllà del sindicat de llogateres, per entendre'ns, no? la resta d'associacions o entitats...
Afectats... No té veu potent, per dir-ho d'alguna manera, per denunciar-ho.
Sí que, a veure, hi ha, de tot un seguit d'entitats sí que hi ha un treball constant en diferents taules de participació i de coordinació junt amb serveis socials, podríem dir Càritas, Creu Roja, i altres entitats doncs, que estem vinculats amb diferents espais de treball i que hi ha una tradició de treball d'aquest teixit associatiu.
De treball per demanar, per trobar resposta no, i tal, però no de protesta,
per resoldre, per resoldre problemes. Sí, per resoldre en primera instància una sèrie de problemes.
La protesta no resol problemes.
Sí, però si hi ha una instància que tu t'hi has d'adreçar, si tu dius, no, aquí això ho haig de preguntar, ho haig d'exigir, ho haig de demanar a l'Ajuntament, no hauria d'haver-hi una permanent mobilització d'aquest sector de la ciutat. Això no hi és. Aquí.
Jo crec que hi ha una mobilització, ja, un pèl, no diré, potser silenciós, però sí de molt picapedra. O sigui, al final hi ha espais de participació i de debat constant amb l'administració on es fa molta feina i on es varien algunes polítiques i es modifiquen perquè realment la seva incidència sigui major i hi hagi un treball més ben coordinat. També és cert que això existeix perquè al final si l'administració, no els ajuntaments, l'administració en general hagués d'assumir tota la feina que fan entitats, o sigui, que fa el tercer sector, seria impossible, no hi hauria diners per pagar-ho. Al final, la capacitat de treball en voluntariat, d'aconseguir finançament privat, malauradament el Domènec deia que no s'arriba als objectius que es marquen aquestes entitats, però que si tot això no existís, si tot aquest teixit social no existís, la problemàtica, o sigui, aquest baròmetre seria molt més dramàtic del que és ara. Llavors, jo crec que aquest treball en un sector d'entitats sí que hi és, però potser és silenciós, no? De picar pedra, d'anar fent feina, podria ser més reivindicatiu,
però
segurament.
No és de revolta.
Però no és de revolta, però hi és.
A més, és un nombre, diguéssim, d'entitats molt reduïdet, perquè les grans entitats de Sant Cugat en aquests temes no els toquen, diguéssim, simplement.
Doncs canviem de tema, jo crec que hem tractat prou aquest baròmetre inclusiu on hi ha una xifra que sí que a mi m'ha cridat l'atenció, que és que d'aquestes persones que estan en situació de pobresa, un 56% diu que treballa. Per tant, crec que és força més crua aquesta dada. Vull parlar-vos i vull saber vosaltres una mica quina és la vostra posició respecte a aquest partit de waterpolo que s'ha jugat aquesta setmana al CAR de Sant Cugat i que ha generat molta polèmica. S'havia de jugar en principi a Molins de Rei, però la CUP va voler fer boicot perquè no es pogués jugar, va haver-hi com una certa incertesa durant tot el dia, de fet, de tot el dia d'abans d'ahir, va ser això, de dimarts, tot una incertesa durant tot el dia on es jugaria, si es jugaria en públic, si jugaria a porta oberta, a porta tancada. A vosaltres, tot això del boicot a una selecció esportiva d'un país com Israel, què us sembla?
Bueno, bàsic de partits o d'agrupacions com la CUP, perquè no sé quin sentit té. Tampoc sé quin sentit té que haguessin de jugar a Molins de Rei. Podien haver jugat a Barcelona perfectament i segur que haguessin jugat i tenien llocs per fer-ho. A mi els boicots... Jo penso que hi ha moltes coses que se li han de fer boicots i que no se n'hi fan, i aquest, la veritat és que no l'entenc.
Sí, però de boicots esportius n'hi han hagut sempre, eh?
Sempre, sempre.
Que, amb Jocs Olímpics sempre. I amb el que vulguis, eh? Vull dir que és una cosa que diguéssim que és com, no sé, bastant natural, eh? Vull dir, quan hi ha una protesta, quan es considera que uns actuen malament, doncs de vegades doncs, ho acaben carregant les seleccions esportives.
Sense tenir-ne cap culpa, segurament.
Sí, bueno, això és la capacitat d'un doncs, incident d'aquest tipus, d'un boicot i tal, que ha passat, doncs, que s'ha posat sobre la taula el debat, que no és d'ara, sinó doncs, de fa molt de temps, el problema d'Israel doncs, amb tota la seva política internacional o relació amb Palestina, etc.
Però som, manera... som amics, no? Els sí, presidents de la Generalitat acostumen a anar a Israel perquè som amics.
Sí, però precisament per això, vull dir, si hi ha una reacció i una protesta, vull dir, la gent es pregunta per què, i aquest per què ajuda doncs, a tornar a parlar del problema i de la tensió no resolta entre les relacions entre Israel i la resta dels països del seu entorn, en aquest cas, doncs, a Palestina. És purament aquesta, i penso que és l'única raó per posar, doncs, la reserva...
Jo a nivell personal sí que li vaig dir que faria boicot a Israel després d'estar-hi, després d'anar-hi de vacances. Vaig dir que no hi tornaria mai més.
Això, jo en aquest sentit faig boicot a moltes coses, jo també.
Però jo, a nivell personal, vaig decidir que aquest país...
Viatjat aquestes coses.
Exacte.
No,
viatges a llocs que després dius...
Mai més
no hi tornaràs mai més.
A veure, de la mateixa manera que es feien... boicots, doncs, si recordeu, durant la guerra d'Iraq, doncs, esdeveniments que pogués organitzar doncs, el consolat nord-americà a Barcelona, doncs, es manifestaven la gent...
Havíem
doncs...
d'haver marxat moltes vegades perquè posaven bombes en el consolat americà quan estava al costat de la catedral.
Exacte, sí. No, altres esdeveniments doncs, de la mateixa manera doncs, es posa de manifest la situació que està vivint el poble de Palestina i que sense, en el meu cas, sense voler anar en contra de l'estat d'Israel, sí que s'ha de denunciar una desproporció absoluta en el que és aquest conflicte i com la comunitat internacional està més que escurada en un dels costats. Llavors, doncs, manifestar això, denunciar això...
Amb l'excusa que sigui.
Exacte, amb l'excusa que sigui, em sembla més que evident. I també, si anem rascant en el conflicte, també trobaríem en l'estat d'Israel organitzacions que estan treballant per la pau i que estan denunciant el que està fent el govern d'Israel. Si voleu, també podem especificar. Sí. L'actual govern d'Israel està... actuant de manera absolutament desproporcionada i deshonesta als acords internacionals entre Israel i Palestina, la societat d'Israel seria una altra cosa. Hi ha moviments doncs, que estan en contra d'aquestes actuacions del govern. Per tant, denunciar els conflictes bèl·lics que es puguin estar vivint en altres països del món, aprofitant qualsevol esdeveniment on aquell país hi sigui representant, em sembla, vaja, normal i et diria que saludable.
També és diferent, entenc, fer protestes davant del consolat americà que una selecció esportiva, no?
Jo crec que és aprofitar l'ocasió.
Perquè si en parlem aquí és
al final,
això, no?
Al final, aquest boicot ha servit perquè ara n'estiguem parlant i perquè el conflicte torni a estar doncs, en antena i que es torni a denunciar el tracte que està rebent el poble de Palestina per part de l'estat d'Israel.
A veure, que també hi van haver-hi, diguéssim, un grup d'aquí Sant Cugat que fa un cert temps va muntar una manifestació, una petita manifestació i, a més, davant d'una botiga, diguéssim, doncs, de productes israelians que hi ha, diguéssim, en el carrer Santiago Rusiñol. O no us en recordeu, d'això?
O davant del Teatre Auditori amb una actuació de Noa.
Sí. I, per tant, diguéssim, de coses d'aquestes n'hi han hagut més, eh? Vull dir, no és la primera, eh? Ara, vull dir, això, doncs, mira, és molt divertit, és un dia, vas allà, fas la protesta, etc, i l'endemà que la botiga continua despatxant tranquil·lament i no passa res, eh? No passa res.
Però fixa't la incoherència de fer una manifestació davant una actuació d'una israeliana que precisament està en contra de l'estat d'Israel. Vull dir que és l'absurd més absurd del món.
Entenc que hi ha gent que veu la paraula Israel i ja s'enerva. Sí. No és una...
No, però jo entenc un boicot contra institucions, això que diem, no? Pues un consulat, una selecció, per molt que sigui una activitat esportiva, no deixa de representar l'estat com a tal. La persona, en aquest cas l'artista, que a més doncs, va aprofitar el micro d'escenari, em consta, no hi era en aquell concert, doncs per fer una al·legata en pro de la pau. Ella. Home, sí, això potser el manifestant hauria d'interessar-se una mica més contra qui va a
manifestar-se.
Sí, l'altre, torno a dir, una selecció és, per mi representa l'Estat. I trobo legítim aquest boicot o diguéssim, denunciar davant d'aquest esdeveniment el que està fent l'Estat d'Israel. Ara, contra l'artista concret que es pot manifestar tot radicalment contrari a la postura del govern israelià, em sembla doncs, que sí, tu has de pensar una miqueta.
I canviem de tema, queden 8 minutets, acabem tancant amb aquest manifest de Som el 80%, una plataforma a la qual 3 santcugatencs s'hi han sumat, l'Arcadi Oliveres, el Borja de Riquer i el Joan B. Culla. Aquesta plataforma que el que vol és, i tu també, Josep Maria Dalcells, no ho sabíem, eh? Doncs ara ho sabem, també. Ja ho sabem, ho afegirem. I, doncs Arcadi Oliveres, Borja de Riquer, Joan Bicolla i Josep Maria Dalcells s'han sumat a aquesta plataforma. Una mica, doncs, Josep Maria, crec que és un moment perquè ens expliques tu quin és el projecte d'aquesta suma al 80%.
No, és el 80%, això és una iniciativa d'Òmnium, però que aplega un ampli ventall de persones, en aquest cas persones que s'hi adhereixen, amb un mínim comú denominador que no agafa el plantejament. Jo penso que seria bo veure els dos o tres punts si els tens al text.
Espera't, que
són el comú denominador...
Estic en allò. Ara, ja el tinc. La defensa de les llibertats i drets democràtics i fonamentals, el rebuig a la repressió i judicialització de la política i la defensa de la solució política que impliqui que els ciutadans puguin decidir democràticament el seu futur polític.
És tan ample, això, i penso tan
bàsic
per poder-ho compartir, que val la pena doncs, sumar-s'hi i dir fins aquí arribem al 80%, diu el 80%, doncs jo no sé quan doncs, podrà ser, no? Però en dos dies va passar del centenar de persones que van tirar endavant la iniciativa a passar 5.000 només en un parell de dies, doncs, els signants. Per tant, ha arrossegat molta gent, hi ha des de gent d'iniciativa, gent dels comuns, gent del PSC, hi ha un ventall molt ample de persones que estan doncs, lligades també amb forces polítiques, però que estan d'acord amb aquests mínims que potser doncs, seria la base per poder fer un diàleg realment productiu entre Catalunya i l'Estat. Vull dir, si hi ha capacitat doncs, de defensar això i no voler radicalitzar de vegades un tipus de reivindicació que podria llavors això dividir o partir la capacitat doncs, de compartir uns objectius.
No sé què us sembla a vosaltres aquest...
No, em sembla molt bé. El 80% surt de les diferents enquestes que s'han anat fent al llarg de l'inici del procés, que és difícil posar-hi una data d'inici, doncs de persones que apostaven per una solució pacífica i democràtica, que en aquest cas, de fet, són els tres punts, i a més ara s'aprofita i es denuncia també aquesta judicialització de la política. És aquest 80% que d'alguna manera representa també els partits de l'arc parlamentari que en algun moment o altre han defensat doncs, el dret a l'autodeterminació i, per tant, el que el poble de Catalunya decideixi o una opció o una altra. Aquesta campanya la trobo molt encertada en aquest moment, en el sentit de que deixa de banda si hem de continuar l'estat espanyol o si hem de ser independents
o si ha de ser a través de la via unilateral o no,
exacte.
Tot això no hi entra.
El que va ser l'1 d'octubre doncs, un moviment que ens va portar a un referèndum, doncs tornar-hi, però en aquest cas acordat, pactat i vinculant.
Maria?
Jo no conec la plataforma aquesta, per tant no en puc parlar, però a mi hi ha coses a nivell de país i d'Europa que em preocupen més, com és que s'estigui passejant el senyor Stephen Bannon per Europa intentant desmuntar la Unió Europea. que no sé si s'hauria de fer una plataforma també per anar-hi en contra, diguéssim.
Podem anar muntant plataformes per coses diferents.
Sí.
I Domènec?
No, a veure, que en principi la iniciativa em sembla molt correcta, però vull dir, és tornar una mica en els orígens, eh? De dir, a veure, centrem-nos i el que és important i el que no és important.
Bueno, d'alguna manera és tornar a insistir, tornar a trucar a la porta, com s'ha fet altres vegades, i jo crec que no tirar la tovallola del que ha de ser.
Ni tirar la tovallola, jo diria, ni insistir en coses que saps que són inviables a nivell d'enfrontament.
Sí, el que passa és que...
Si tu dius aquí o tot o res, i anirem per aquí tant si t'agrada com si no, i ho tirarem no sé per on, i boicotejarem no sé quantes coses, o si... Aquí hi ha un ampli ventall democràtic, jo penso, de reivindicació.
El que passa és, Josep Maria, perdona, però en aquí mateix, en aquesta taula i amb altres tertulians, fa 5 anys que vam dir que es començava les coses per la teulada.
Sí.
I que es començaven malament les coses, que políticament s'estaven fent malament.
I no hi ha una autocrítica, això, encara.
No hi és.
Col·lectiva. No, aquest és el mal. Jo penso que això... No ha passat per l'autocrítica, però en el fons reflecteix una capacitat.
Jo crec que l'independentisme no només és autocrític, sinó que s'ha flagelat de dalt a baix. Vull dir, jo crec que autocrítica n'hi ha,
però vull dir que això
i des de l'altra banda penso que no n'hi ha cap d'autocrítica, perquè el paper de la Fiscalia a dia d'avui, tot i un canvi de govern, és exactament igual, i per tant no sé quina autocrítica s'ha fet. En tot cas, per mi és l'enèsima vegada, i trucarem tantes vegades, o cal trucar tantes vegades a la porta com calgui, també... Perquè si al final no hi ha resposta, això avala les tesis unilaterals. Sí. O sigui, si es va anar a demanar el pacte fiscal, es va dir que no. Es va anar a demanar una consulta, es va dir que no. Es va demanar un referèndum, es va dir que no.
Bueno, sí, però
no passa res, tornem a trucar a la porta. Però,
sí, però tornem a barrejar de vegades...
Espero que no sigui per tornar a demostrar que darrere la porta no hi ha ningú disposat a obrir-la.
Sí, però barregem moltes vegades això, el poder judicial amb el poder polític i tal. No, és a dir, no reconèixer que amb un canvi de govern hi ha hagut uns gestos i un tarannà molt diferent del que hi havia doncs, amb el temps del Rajoy, i que això ha donat peu a que tot això pogués accentuar-se i dir, va, som-hi i les portes de diàleg. No s'ha arribat allà on es vol arribar, temps és llarg i portem molta hipoteca darrere, però ha d'haver-hi una autocrítica. Hi ha uns canvis que permeten que una gent que no estava doncs, en un front així d'una manera tan enfrontada, d'una manera radical, s'apunti a uns gestos i a uns mínims que podem exigir-ho, sobretot doncs, al poder polític. Uh-huh. El poder judicial és més complicat i aquest és el gran
repte. Jo quan he parlat de fiscalia, no?
Sí.
Haurem de deixar aquí, hem obert un tema massa complicat per als exactament 60 segons que ens queden per acabar aquesta tertúlia. Sí, exacte, tenim tot l'any per parlar d'això, hem parlat de Sant Cugat, hem parlat de coses que no tenen a veure amb Sant Cugat avui també, o almenys no directament. Toni Ramon, Maria Sansa, Domènec Miquel, Josep Maria Balcells, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres un dijous més, i espero tornar-vos a trobar en aquest mateix estudi d'aquí 7 dies.
Molt bé, bon dia.